Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en una tarda plujosa, però, bueno, el bo és estar cobert i, bueno, si estàs al cotxe, doncs tranquil·litat i paciència. I els que esteu a casa, doncs mira, ja heu arribat de la feina. I els que surten ara a treballar, perquè, clar, mai ens en recordem de la gent que treballa de nit. Perquè aquesta societat està muntada per la gent que treballem de dia. Clar, si tu treballes de nit i has d'anar a fer gestions, clar, si has de dormir durant el dia, que no està preparada aquesta societat. Hi ha moltíssima gent que treballa a la nit perquè després, quan despertem al dematí, estiguin els carrers nets, estiguin els carrers posats, com dic moltes vegades, gent que treballa als hospitals, també cossos de seguretat de l'Estat, en fi, que molta gent treballa de nit i potser aquest programa, doncs, han baixat el podcast i ara que són les 7 de la tarda i 2 minuts ens estiguin escoltant, no sé, a les 4 de la matinada, no? Bon dia per la gent que ens escolti de dia i bona nit també pels que ho estan fent a hores intempestives. Soc la Montse Rodríguez i avui en aquest programa, una mica passat per aigua perquè està plovent a molts indrets a Catalunya, en el nostre record avui, com no podia ser d'una altra manera, de tota la gent a València. Encara ha passat un any, eh? I hem passat molt ràpid. Imagino que ràpid no ha passat per la gent que ho va patir i ho va viure en primera persona i tot el trastorn que et queda després de viure una situació com aquella, no? I també per aquelles persones que han perdut un ésser estimat, un conegut, un familiar, un amic. Imatges que queden en la retina per sempre. I des d'aquí la nostra força i el nostre ànim a tota la gent que ho va patir i que tots, d'una manera o una altra, vam ser València durant moltes hores per la incertesa de què és el que estava passant. Bueno, avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra us parlarem de moltes coses, coses que ja hem parlat al llarg de la programació de la cadena COPE, com, per exemple, parlarem dels edificis malalts. Segur que ho heu escoltat alguna vegada, allò de, ai, és que jo quan vaig a treballar surto amb mal de cap, o quan estic a la feina em fa mal als ulls, etc. No? No hi ha ventilació, no hi ha llum natural, i un munt de coses. I avui li posarà veu a aquest tema de l'edifici malalt el Ricard Santamaria, que és el soci fundador i director de House Healthy Buildings, que és una consultora especialitzada en projectes que redueixen l'impacte ambiental i milloren la salut i el confort. I ens donaran bons consells, eh? De veritat. No us ho perdeu. Tot just aquí i ara comença la linterna. Anem amb el temps. Vinga.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I d'un dimecres plujós a un dijous on el cel es mantindrà força ennuvolat, però la precipitació anirà a la baixa, tot i que encara es podria reproduir algun ruixat dispers. La temperatura es mantindrà semblant a primera hora en petits ascensos i descensos i es recuperarà durant la tarda, tot plegat amb perspectives d'una castanyada, això sí, fresca de nit i ben suau de dia. I a les carreteres, què està passant? Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui una tarda més tranquil·la en aquesta xarxa viària. Com a incidència, en tenim una a l'autopista AP7, al tram de Tarragona. S'ha produït l'incendi d'un turisme. Ja està apagat, però encara hi ha un carril tallat en direcció sud i aturades d'un parell de quilòmetres. Això passa, com us dèiem, a l'autopista AP7 a Tarragona i en sentit sud. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, situació, com dèiem, més tranquil·la. Destaquen les dues rondes. És cert que tant la ronda de dalt com la ronda litoral sí que presenten aturades destacades en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. I també destaca, per exemple, la C60, avui amb aturades de gairebé 3 quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Per cert, ara que dius rondes, unes rondes que s'han quedat petites. Si es van fer per les Olimpiades de l'any 92, han passat força anys i encara continuem amb la mateixa infraestructura. És una autèntica vergonya anar per qualsevol de les rondes, depèn quines hores, al dematí, i, o ara, per exemple, que hi ha molta fluïdesa de trànsit perquè molta gent surt de casa, de la feina. Una mica més de rondes, no? Fem més carrils, o no sé, fer alguna cosa, perquè és horrorós anar amb cotxe per una ciutat com Barcelona, per qui entra com per qui surt. 7 i 5, Linterna COPE. Vinga, anem amb bons consells i després edificis malalts.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2, la fusión perfecta en el lugar perfecto.
Vols estar al dia del món digital? Inscriu-te als cursos sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial o acompanyament parental que t'ofereix la Generalitat de Catalunya dins del programa Més Digitals. Formacions gratuïtes de 8 hores, 100% virtuals i pràctiques per millorar les teves competències digitals. Informa-te'n i escull la teva a mésdigitals.gencat.cat o trucant al 012. Actuació finançada pel Fons Europeu Next Generation. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Error 404, ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1 con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
¿Cómo te atreves a volver?
La qualitat i la salubritat del nostre entorn són vitals per gaudir d'una bona salut. És el que ens han explicat avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra els membres de la Societat Catalana de Salut Ambiental. Però com podem fer-ho? Doncs si aconseguim que el nostre entorn sigui més saludable, podem prevenir una part important de malalties com l'asma, els mals de cap constants, al·lèrgies respiratòries o fatiga crònica. Sovint has sentit a parlar d'edificis malalts, però sempre pensant i mirant a oficines o entorns laborals. Ara bé, la síndrome de l'edifici malalt pot afectar qualsevol edificació. A casa, per tant, també cal estar-ne al cas. No és fàcil relacionar un malestar amb la síndrome de l'edifici malalt. Per tant, saber si un entorn és saludable cal mesurar paràmetres ambientals amb empreses especialitzades. De com això es pot afectar, ens pot afectar a la nostra salut, n'hem parlat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb la metgessa Paloma Solanes, fundadora de la Societat Catalana de Salut Ambiental, que avui ha estat amb la Mar Puerto.
Sí, Padma Solanes afirma que a casa nostra ens pot provocar més malalties de les que ens pensem, i és que es considera que un edifici pot estar malalt quan més del 20% dels seus residents o persones que hi passen hores presenten símptomes diversos. Les senyals d'alerta a les que podem prestar atenció serien aquestes.
Podem sospitar que el problema està a casa nostra quan, doncs, per exemple, marxem de vacances i millorem, no? Que a vegades ho atribuïm només al descans, però a vegades no és només al descans, no? Si a mi em millora una al·lèrgia quan marxo de casa, doncs probablement hi ha algú a casa que m'està provocant una al·lèrgia. Si quan jo cada dia, quan torno a casa a treballar, per molt que estigui cansat, el que sigui, treu mal la cap, també quan ens llevem cansats cada dia, no?
Els contaminants que poden provocar tot això i que podem tenir a casa són de tres tipus: contaminants químics, contaminants físics i contaminants biològics.
Aquestes humitats que surten, que sovint netegem, tapem i pintem a sobre i ens pensem que estan resoltes, i a vegades va molt més enllà, i els fongs són uns d'aquests patògens, doncs, que ens poden donar molta problemàtica. Però, a més dels fongs, doncs, hi ha altres problemes que podem tenir a la llar que tenen a veure, doncs, amb l'acumulació de químics a la llar i també amb les zones electromagnètiques.
Els experts afirmen que avui dia el 100% de les llars tenen alguna d'aquestes problemàtiques, ja que desgraciadament els químics perjudicials estan a tot arreu, però aquestes són les malalties més freqüents.
Trastorns del neurodesenvolupament, al·lèrgies, parlem de problemes respiratoris, parlem també de càncer. El 95% dels càncers es considera que són d'origen ambiental. Parlem també de tot el que són, doncs, les síndromes de sensibilització central, no? Fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, electrohipersensibilitat, tot el que són alteracions hormonals, no? Estem rodejats de disruptors endocrins, no? Les endometriosis no paren de créixer, els problemes de fertilitat.
Per tant, caldria estar-ne al cas, perquè de vegades no és fàcil relacionar un malestar amb la síndrome de l'edifici malalt. David Casas és especialista en medicions de paràmetres ambientals i també soci fundador de la cooperativa de salut ambiental Casa Salut. Per la seva banda, explica en què ens hem de fixar des del moment que entrem a viure a un pis o a una casa.
Quan nosaltres construïm, ja directament alterem les condicions del lloc. Llavors, a partir d'aquí, a part de la tecnologia, que cada vegada tenim més tecnologia i està tot més tecnificat, tenim una sèrie de problemes també amb els controls d'humitat, els controls de temperatura, amb el tipus de material que posem, amb el compost orgànic volàtil que aquest material, diguéssim, pot aportar a l'ambient, amb les partícules en suspensió, amb els temes de ventilació, i també tenim algun problema important, tant empreses com a particulars, amb el tema especialment dels hàbits de vida de les persones, oi?
Ara bé, solucions, tot depèn de cada cas, però l'especialista ens posa un exemple que ens podria servir d'ajuda.
No es poden resoldre molts cops si no és anar a buscar la font ambiental, i aquí podríem posar un exemple clar, com per exemple podem tenir un problema amb una casa, per exemple, de molt obvi, d'uns fongs que tenim en una paret perquè hi ha hagut un problema d'humitats o un problema de capil·laritat, i a partir d'aquí aquests fongs generen una sèrie d'espores a l'aire que afecten a la persona que viu allà de manera, doncs, per exemple, amb un problema respiratori, oi? I a partir d'aquí, doncs, aquest problema respiratori dona a que, mèdicament, quan s'analitza l'aire i es porta al laboratori, es pot establir una relació entre el problema que té aquesta persona a casa seva i el problema que presenta a nivell salut.
En general, però, les recomanacions són, si es compra renou, ventilar, si fa olor de net, també ventilar, treure la pols, controlar la temperatura i la humitat, prestar atenció al bany, a la cuina, posar l'extractor, evitar contaminants extra, allunyar els articles endollats i també prestar atenció a les zones de descans.
Avui, per parlar d'aquests edificis malalts, en parlem amb el Ricard Santamaria, que és soci fundador i director de House Healthy Buildings, consultora especialitzada en projectes que redueixen l'impacte ambiental i milloren la salut i el confort. Senyor Santamaria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, cada cop es parla més d'edificis malalts, no? De què estem parlant?
Bueno, ja era hora, que se'n parlés més.
Sí, tant,
i
tant. Jo sempre ho he dit, vale. Perquè moltes vegades hi ha molta gent que diu és que jo surto de la feina amb un mal de cap, és que a mi em passa això, és que... O sigui, i a vegades no pensem que el mal pot estar dintre d'una feina, no?
Sí, no podem atribuir tot a les condicions dels espais on vivim, on treballem, però bueno, sí que a vegades tenim més coneixement de que les condicions ambientals dels propis edificis poden ser determinants o poden ser cofactors de part d'aquest malestar o de no trobar-nos tot el bé que hauríem.
Home, diuen que es considera que un edifici pot estar malalt quan més del 20% dels seus residents o persones que hi passen hores presenten símptomes diversos.
Bueno, jo no parlaria tant d'un percentatge, és a dir, un edifici o un espai, anem a dir, un espai no està ben definit, no està ben construït, ben dissenyat, no és òptim, a la fi, si les persones que l'ocupem, ja siguin per descansar, per treballar, per estudiar, pel que sigui, per fer qualsevol activitat, no hi estan còmodes. No, només que n'hi hagi una que no, és a dir, si és causant de malestar, de disconfort, doncs vol dir que hi ha coses a millorar. Uh-huh. Aleshores no podem, clar, un 20% és molta gent, no, jo fugiria d'establir una definició que digués, mira, fins a un 20% això és saludable, més enllà no és saludable. Uh-huh. No, si no ens hi trobem còmodes, si no ens agrada estar allà, si allà les hores se'ns fan més llargues, no? Aquella expressió tan que se me cae la casa encima, no? Pues per algun motiu serà.
Efectivament.
Hi ha algo que fa que ja no estiguin còmodes, ja sigui perquè la ventilació no és correcta, perquè l'aire està brut, perquè no tenim bona llum, perquè hi ha massa soroll.
Per això és tan important fer revisions, no? I fer cada ex manteniments.
Mira, jo et diria que, clar, la majoria, la gran part del parc immobiliaris, allà on vivim, doncs ja està fet, ja està construït, i evidentment aquest espai ja construït, el que hem de fer és fer-li una repassada, fer-li una remirada, a veure què es pot millorar, quines serien les actuacions que hauríem de dur a terme per millorar les condicions ambientals d'aquests espais. I el que és nou, doncs, com ens agrada dir a nosaltres, que des de la primera ratlla, des de la primera pensada sobre aquell nou projecte, tinguéssim la salut, el confort, el benestar molt present com un dels objectius, si no el més important, possiblement el més important, que tinguem tots els que hi participem en aquell projecte, de que allà hi haurà persones i hem de procurar, hem de garantir, hem de possibilitar que ja estiguin bé. Uh-huh. Que no, aleshores, sobre el construït, doncs sí, és primer fer molt, molt de cas al nostre organisme, al nostre cos, la part sensorial, és a dir, tots tenim aquell racó on hi estem millor i també tenim molt identificat aquell racó de casa o de l'oficina o de l'escola, on allà no ens agrada ser-hi. No?
Uh-huh. Però alguna cosa serà clar.
Ah, exacte. I aleshores, si obrim la mirada i estem atents, doncs sabrem perquè hi ha una corrent que és incòmoda, perquè ens entra aire fred, o perquè fa massa calor l'estiu, o perquè hi ha massa humitat, o perquè hi ha un soroll que ens disturba, o perquè la llum no és l'adequada, o perquè els colors també no són tot lo agradables que haurien de ser. O a vegades no sabem per què, no? Hi ha situacions com, per exemple, les persones que pateixen d'electrosensibilitat o que són més sensibles a la presència de camps electromagnètics, doncs, ostres, poden passar la vida sense saber per què no es troben bé en un lloc, no? I és perquè la presència d'aquests camps no és visible, no és identificable fàcilment sense els aparells adequats, doncs sí, s'ha de poder auditar i mirar d'arreglar, que quasi sempre es pot, no? Gairebé sempre, no sempre, però gairebé sempre.
Avui escoltava jo a la Patma Solanes, que és metgessa de la Societat Catalana de Salut Ambiental, que deia que abans que els canaris es tenien a les mines, els miners, perquè correcte, ells notaven abans que ells, si alguna cosa no anava bé, no?
Sí. Bueno, hi ha un munt de històries o de cròniques d'aquest tipus, de quan els viatgers travessaven, no?, ja els camins, llargues distàncies, primer esperaven a veure on els seus cavalls doncs feien... seien, diguéssim, geien i allà es plantaven, i això no passava, no era una cosa que passava de manera immediata, sinó que feien dues o tres voltes perquè l'entorn on es trobessin, i allà deien, pues aquí m'hi planto, no? I doncs allà paraven la tenda i influïen sempre un munt de factors bioclimàtics, de subsol, de corrents, de solejament, en fi, de presència, de proximitat amb natura.
I a casa també passa amb els gats, no?, que diuen que els gats van allà on hi ha més energia, no?, a sobre de la rentadora i tot això.
Aquí...
ja no arribem, no?
Sí, aquí la veritat és que sí que he llegit i hi ha bibliografia al respecte d'això, però no és un àmbit que jo conegui, diguéssim, la conducta animal sí que sents i tots hem llegit, no?, històries com aquesta que et deia, no?, de on acamparem, doncs on els cavalls decideixin que acampem, no?, perquè ells tenen aquesta sensibilitat especial o són especialment sensibles segons quins condicionants del terreny, i això sí que ho havia dit. El dels gats, sí, que ho he sentit dir, però no és un criteri. Jo faria més, escoltaria més el nostre organisme, més que el comportament de...
Sí, perquè més,
tu i jo podem compartir un mateix espai i tu estàs més còmode en un lloc i en un altre. Tampoc hi ha una veritat absoluta sobre... Sí. Perquè els nostres organismes...
sí, són diferents.
Que són diferents, no? I, bueno, tenim un exemple molt clar, és les batalles, o potser no batalles, però sí les discrepàncies que hi ha respecte, sobretot en oficines, a quina és la temperatura òptima.
Això és una guerra.
Allà, això, vull dir, tots sabem, no?, doncs que hi ha una disparitat, una discrepància de 2-3 graus, i en temes d'humitat relativa, doncs passa el mateix. No tots estem còmodos al mateix grau d'humitat, o uns la toleren pitjor que altre,
sí.
I res, trobar un punt d'encontre, i tot això també va lligat ara, doncs, amb els condicionants derivats de totes els objectius que tenim a nivell climàtic, diguéssim, de disminuir demanda, consums, de ser capaços, hem de fer... ens hem de reculturitzar, de reeducar i entendre que la temperatura confort a l'estiu no són 19 o 20 graus. I a l'hivern, doncs, el mateix, no hem d'estar a oficines o a estàncies tancades a 25, 26. No
sortiran xampinyons.
Aleshores, aquí també hi ha... hem de rehabilitar espais i hem de reeducar persones. No?
Escolta'm, per exemple, mesurar temperatura o humitat és fàcil, però, per exemple, el radó, això és més complex, no?
Sí, no, però també tenim, avui en dia tenim tecnologia que ens permet mesurar i identificar nivells de radó, diguéssim, perillosos o amenaçants. Més enllà de que hi ha mapes de radó a l'engròs, per dir alguna cosa, és a dir, per les característiques del subsol, l'administració té identificades quines àrees del territori són potencialment perilloses, i després... disposem d'equips per mesurar emissions de radó.
Sí. Per això, Ricard, m'imagino que important és, perquè clar, avui semblem Juan Palomo, yo me lo guiso y me lo como, avui sabem fer de pintores, de col·locar aires acondicionats, de col·locar les llums, però clar, estem parlant de que possiblement, o pot ser que aquella pintura que compres, doncs no és l'adequada, que resulta que hi ha moltes coses sintètiques, compres coses que no hauries de, no? Per això la importància també de gent especialitzada, o que faci mesuraments de que sí que no, i que donin solucions a cada cas, no? Perquè cada cas és un món.
Bueno, nosaltres pensem, almenys jo personalment penso que el primer que hauria de succeir és que l'administració evités que determinats materials o productes sortissin al mercat.
No?
De la mateixa manera que en altres àmbits, com el de l'alimentació, no?, per posar l'exemple potser més obvi,
doncs
hi ha substàncies que directament estan prohibides, no?, i tot i així fem curt. Jo penso que n'hi haurien d'haver-hi més de prohibides o de limitades, o que la seva presència en determinats productes fos més baixa de la que avui en dia és. Amb tot el que són materials de construcció hauria de passar el mateix, no?, que determinats revestiments, resines, pintures, coles, amb molta presència de derivats del petroli, moltíssima, I sí que és veritat, aquí hi ha un problema, és que, i és quan la toxicitat present, i ara utilitzaré un verb molt gruixut, però que l'audiència m'entengui. Mm. Hi ha tòxics que no ens fan emmalaltir o no ens maten de manera ràpida.
Yeah.
Vale? Però conviure enmig d'un entorn tòxic, a la llarga, no a tothom de la mateixa manera, no a tots ens afecta igual, però a la llarga, cohabitar, compartir un espai amb toxicitat, encara que sigui baixa, doncs no és l'òptim, no? O sigui, si apliquéssim un criteri de prudència, si podem substituir aquests... Hi ha coses que són difícilment substituïbles, però totes aquelles altres que són substituïbles, home, doncs fem-ho, no? Apliquem un criteri de prudència i si podem erradicar o allunyar l'amenaça que suposa la presència d'un tòxic, doncs home, fem-ho, no? I avui en dia encara queda molta feina per fer a l'hora d'erradicar determinats materials o substàncies, ja no tant el material en si, el producte final, sinó l'ingredient que forma part d'aquest material, no?
T'entenc.
Retardants de foc, bueno, com els bisfenols, els aftalats, tot el que coneixem, la família dels famosos, ara la part de l'audiència segur que ha vist quan s'ha comprat sistemes de climatització o de ventilació que van acompanyats de domòtica i tenen sensors que identifiquen els cops, els cossos orgànics volàtils, que no són altra cosa que molècules en presència de carboni, i que alguns d'ells, no tots, però alguns d'ells són tòxics, el més comú és el formaldehid, i tenim el toluè, el benzè... la presència de micropartícules en suspensió en l'aire que inhalem cada dia, aquests aproximadament 10.000 litres d'aire que tots inhalem diàriament, doncs, la càrrega de toxicitat no sempre és identificable per la via olfativa. O gairebé mai, no? Quan identifiquem per les vies, per la capacitat olfativa, que aquell aire està brut, és que està molt brut.
Sí, també.
Però tot el que és el residu fòssil en suspensió, no? Hi ha milions de partícules flotants que inhalem, i que això quan un desmunta o substitueix els filtres, com quan substituïm o quan netegem el filtre de la campana de la cuina, doncs quan avui en dia que cada vegada estem instal·lant més sistemes de ventilació acompanyats de filtres, quan netegem o substituïm aquests filtres i veus tota la brossa que hi ha allà dintre, dius, ostres, tot això que hi ha aquí també ho venia dels meus pulmons, no?
Sí.
I llavors és quan dimensiones d'una manera molt evident pues bueno, aquesta, sense caure amb una, com t'ho diria, amb una paranoia, no?
De pensar, ui, ja estem rodejats.
Sí, nosaltres el que entenem que hem de fer és, mira, el que et deia abans, no? Afavorir entorns saludables, mirar de minimitzar aquesta toxicitat, minimitzar la presència de materials que no són convenients, perquè potencialment poden comportar una amenaça pel nostre organisme, per algun dels nostres sistemes, ja sigui l'endocrí, ja sigui la visió, les vies respiratòries, la dermis... Tenim una exposició molt, quasi omnipresent, no?
Sí, exactament. I just, per exemple, si estàs una feina on tens mal de cap o irritació als ulls, és sortir de la feina i dir, ostres, ja no em fa mal el cap, ja no em piquen els ulls, no?
Sí,
això passa molt sovint. També és veritat que tens ganes de sortir de la feina, però... Que...
Sí, no, i també és cert... Mira, un dels problemes de la disciplina de la que estem parlant és que la multifactorialitat, és a dir, hi ha tantes coses que tenen a veure o que són, diguéssim... causants o potencialment causants o participants necessaris de que al final ens trobem malament, que això va en detriment, no, de la presa de mesures, perquè no tenim identificat un sol culpable.
Exactament.
I aleshores, com és multifactorial, i uns et diran, no, però això és per la presència del 5G, i les diran, no, és perquè aquí tenim uns equips d'alta potència que generen uns camps electromagnètics, no, perquè els materials, no, perquè hi ha mala ventilació, no, perquè hi ha, és un ambient molt ressec i no hi ha l'humitat necessària, no, perquè hi ha massa gent per metro quadrat, no, perquè no tenim llum natural, no, perquè aquesta persona no menja bé, no, perquè aquest altre no fa esport, no, perquè aquest porta...
Sí, és multifactorial.
No hi ha una única, és un agregat de factors i de condicionants, i hem de mirar d'actuar sobre cada un d'ells.
Bueno, doncs, si voleu informació i voleu treure's por de sobre, o els hipocondriacs, que també n'hi ha que viuen, passen fatal, sí, de, ja sabeu, House Healthy Buildings. M'ha sortit perfectament els dos últims cops. El primer no tant, però ja la segona i tercera millor. Ricard, gràcies.
A tu, bona tarda.
Salut, gràcies.
Adéu.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
La reforma laboral del 2022 va servir per eliminar molts dels contractes temporals que abans permetien més flexibilitat a les empreses, i es va establir el contracte indefinit com a modalitat habitual al mercat de treball. Però què és el que està passant? Doncs que moltes empreses estan buscant escletxes legals per cobrir necessitats puntuals, i una d'aquestes escletxes és el període de prova. Estan augmentant les extincions de contractes indefinits durant aquest període de prova. De fet, els acomiadaments d'aquest tipus s'han multiplicat per 4 o per 5 respecte a l'any 2019. Els períodes de prova s'estan convertint en una via per mantenir la flexibilitat empresarial en detriment de la seguretat laboral del treballador. Alguns experts diuen obertament que s'estan utilitzant aquest període de prova com a substitut del contracte temporal. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i a més, extingir un contracte durant el període de prova permet a l'empresa prescindir del treballador sense justificar la causa ni pagar indemnització per acomiadament. La Vanessa Sánchez és advocada laboralista i diputada de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Ella diu que el període de prova, doncs, és una figura perfectament vàlida que permet tant a l'empresa com al treballador comprovar si les expectatives es compleixen. Durant aquest temps, qualsevol de les dues parts pot desistir del contracte sense previ avís ni indemnització. Ara bé, sí que adverteix que s'està fent un ús indegut d'aquesta figura.
I arrel de la modificació dels contractes temporals aquí a Espanya, doncs sí que hi ha una interpretació dels tribunals i dels jutjats socials més restrictiva. Doncs jo diria que la primera conseqüència és que va desaparèixer aquell contracte temporal d'obra o servei determinat, i moltes vegades es fa un ús indegut d'aquest període de prova i s'està convertint en una mena de contracte temporal encobert.
I els jutjats ja estan exigint que les empreses detallin per escrit quines expectatives no s'han complert quan decideixen no superar la prova, perquè hi ha una línia entre l'acomiadament i la no superació del període de prova que és cada cop més fina. Les dades ho confirmen. Els acomiadaments després del període de prova han augmentat un 400% entre gener i agost d'aquest any, una xifra que ha fet, evidentment, saltar totes les alarmes i que, segons Sánchez, ja està arribant als tribunals, on moltes demandes acaben reconvertint-se en acomiadaments nuls per vulneració de drets fonamentals.
És un augment exponencial i, a més, estem entrant també en demandes que estan causalitzant, no?, convertint la no superació del període de prova en acomiadament, i amb elements de nulitat i de vulneració de drets fonamentals durant aquest període, cosa que ja ens apropa les xifres que tenim en l'últim any, dos anys, sobre l'increment de demandes d'acomiadament nul als nostres jutjats.
Aquesta advocada apunta també que amb la desaparició de certs models de contracte s'ha perdut flexibilitat en la contractació, i potser sí que caldria revisar tant la regulació dels períodes de prova com la manera de donar resposta a necessitats laborals temporals.
Com estem explicant, cada vegada són més habituals els acomiadaments de persones just després d'aquest període de proves. És una pràctica que va a l'alça a les empreses. Entre gener i agost d'aquest any s'han registrat gairebé 500.000 de baixes en contractes indefinits per aquesta causa. causa. No és el cas de la Judit, amb la qual hem parlat avui a migdia COPE. Ella fa 3 anys que treballa en una empresa, ha aconseguit una certa estabilitat, però sí que ha vist al seu voltant com d'altres companys arribaven i marxaven.
Exacte, la Judit no ho ha viscut en la seva pròpia pell, però sí que durant els 3 anys que porta en aquesta empresa ha vist entrar i sortir a molta gent, sobretot gent jove, i això doncs l'ha portat a pensar moltes vegades que ella podia ser la següent, evidentment. Reconeix que treballar en aquestes condicions et fa sentir molt insegura.
I sí que és veritat que els primers cops doncs, jo em sentia una mica insegura en el sentit de que també em podria tocar a mi, saps? Yeah. Anava passant la gent, anava passant i no em sentia molt còmode, diguéssim, en l'empresa, en el sentit de que en qualsevol moment et dirien adéu. També impactava i feia una mica de xoc perquè, entraven 2 setmanes i a les 2 altres marxaven.
Doncs aquesta rotació de persones està clar que té conseqüències per a la gent que es queda a l'empresa, i una d'aquestes conseqüències és la manca d'un equip sòlid, perquè la rotació constant de persones doncs fa que hagis de canviar constantment el ritme de treball. I una segona conseqüència per la Judit és que al final acabes incorporant com una rutina aquests acomiadaments i fa que no t'impliquis al màxim amb la gent nova que arriba perquè saps que no trigaran a marxar.
Perquè és com que ja assimiles que quan entra una persona nova assimiles que potser no passarà el període de prova i tampoc t'impliques tant en ensenyar-lo i tampoc en animar-lo, tampoc, saps? Perquè al final passarà una altra persona i una altra i una altra. Yeah. És com una rutina.
I per què augmenten aquest tipus d'acomiadaments? Doncs segons la Judit, perquè a les empreses només els interessa el seu benefici econòmic.
Òbviament a l'empresa els hi surt més rentable contractar una persona més jove i haver de despedir-la abans que s'acabi el període de prova, perquè així no els han d'indemnitzar. Penso que és un benefici cap a l'empresa, no cap al propi servei. I jo crec que afectava també a la feina, perquè al final quan un s'acostuma i ja maltractar amb el client i tot, al final has d'ensenyar a una altra persona i has de començar de zero, i és una roda que no acaba.
I en aquest sentit, la Judit denuncia el poc tacte, no?, que tenen sovint les empreses per executar aquest tipus d'acomiadaments i que demostren, en definitiva, que aquests treballadors, sobretot joves, que han de marxar després del període de proves, doncs són números que es poden substituir fàcilment per altres persones que acabaran sent igualment números.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra en parlem de tot plegat amb l'Òscar Riu, que és el secretari de Política Sindical d'UGT Catalunya. Senyor Riu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Podem parlar de frau?
Bueno, nosaltres creiem que sí, no? La reforma laboral va eliminar doncs alguns contractes que el que s'utilitzaven era de forma fraudulenta, i per tant creiem que aquest període de prova, i ho estem constatant perquè s'està utilitzant en els mateixos sectors en els quals utilitzant tot aquest seguit de contractacions, s'està utilitzant també d'una forma irregular, no? El que es fa és que se't diu que no ha superat el període de prova quan el que t'estan és acomiadant perquè no volen tenir un contracte, una persona contractada de forma fixa, no?, per una activitat que és continuada. Per tant, nosaltres creiem que aquesta és la situació i ja ho hem posat en coneixement de la Inspecció de Treball perquè creiem que s'ha de començar a actuar.
Escolta'm, abans no esperava tanta atenció al període de prova perquè hi havia aquests contractes temporals. Esteu per tornar, per fer tornar aquest tipus de contractes?
No, nosaltres creiem que hi ha diferents modalitats de contractació en el mercat, en el món laboral de l'estat espanyol que poden servir, no? I d'altra banda, creiem que hi ha sectors que el que volen és precarietat. El que volen és que el treballador no tingui unes bones condicions laborals. I és la problemàtica que veiem, no? Creiem que aquesta utilització de forma fraudulenta és perquè sectors com l'hostaleria, sectors com el comerç i d'altres sectors econòmics del nostre país, en aquests períodes de temps que tenen molta afluència, prefereixen fer això que, per exemple, tenir treballadors amb la modalitat de fixa discontínua o amb d'altres modalitats contractuals, no? Contractes a temps parcial. Nosaltres creiem que aquests sectors estan basats en una alta rotació de personal.
Efectivament. Es produeix també en empreses, m'imagino, amb baixa afiliació i baixa representació sindical, no? Imagino que això és trist perquè...
Sí, normalment a les empreses...
Són un continu.
Normalment, a les empreses en les quals el comitè d'empresa, el delegat d'empresa, l'empresa li ha de comunicar el per què no s'ha finalitzat aquest període de prova correctament, li ha de donar doncs en el treballador la còpia del contracte i en el comitè, i a més quan hi ha un acomiadament s'ha d'informar el representant dels treballadors, no? Això no es produeix, no? Nosaltres també ja fa temps que vam donar l'ordre a les nostres representants de les empreses que fessin un seguiment d'aquesta situació, perquè és una, en el fons no deixa de ser una situació de frau de llei, no? I sobretot es dona en sectors en els quals també la negociació col·lectiva ens està costant molt avançar-la. Mm. El sector de l'hostaleria, en el qual doncs, encara no tenim el conveni col·lectiu acordat, el sector del comerç, no? Són sectors que han viscut històricament de la precarietat laboral, de la temporalitat, de l'abús de temporalitat que es produïa, no sé si us en recordeu, doncs els milions de contractes que es registraven cada any a les oficines de treball, sí. No? Això després de la reforma laboral s'ha reduït. No? I com que estan acostumats a viure amb aquest frau de llei, ells continuen vivint en aquest frau de llei. No? Són sectors que basen la seva activitat amb tenir treballadors precaris i amb una alta rotació de personal, no? Uh-huh. I, per tant, són sectors que, primer, no beneficien la productivitat del nostre país, això que sempre diuen els empresaris, que hem de guanyar productivitat, uh-huh. I després són sectors en els quals doncs, la gent no té la formació adequada perquè és impossible que l'empresa formi un treballador en 2 mesos, uh-huh. No? Bueno, són sectors basats en això, en tenir molt benefici i en, són apiconadores de treballadors. Uh-huh. Perquè, a més, durant aquest període de prova, la gent el que fa és que s'esforça molt més, no? I, per tant, si et diuen... Tots hem passat un període de prova a l'empresa, no? Uh-huh. Si et diuen que et quedis més hores i no te les pagaré, doncs també passa, no? I per això tenim doncs, moltes hores extres al nostre país que no es paguen. No?
Uh-huh. O sigui, estem parlant de que hi ha molts empresaris que fan servir aquesta via com un contracte temporal a l'ombra i això és denunciable. No sé si heu començat a rebre, perquè clar, això s'ha disparat els acomiadaments per no haver superat el període de prova, posem entre cometes, clar, un 400%, això crida al cel.
Què passa? Que el problema és que normalment és gent jove, és gent que s'ha incorporat al mercat laboral fa poc temps i per tant és gent amb un contracte de molt poc temps i presentar una demanda a vegades quan nosaltres li fem mira, això et costaria tants diners, nosaltres creiem que aquí podries entrar, li costa una quantitat econòmica molt alta. I després demostrar la no superació d'un període de prova també és molt complicat, no? Sí. S'aprofiten de la pròpia precarietat de la persona, per això encara és més denunciable aquesta.
Doncs escolta'm, avui he volgut parlar d'això, d'aquesta xifra que s'ha disparat 400% des del gener al mes d'agost d'aquest any, els acomiadaments al final del període de prova, i avui hem volgut escoltar la veu de l'Òscar Riu, secretari de Política Sindical d'UGT Catalunya. Òscar, a continuar treballant, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per posar veu a aquesta situació de precarietat laboral, que és molt important.
Una abraçada, gràcies. Bueno, pues a las 7 de la tarde, 43 minutos, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, porque te voy a hablar de Línea Directa, porque con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, pues te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta ahora y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ese es el valor de ser directo. Ahora ya puedes seguir con lo tuyo. Nosotras continuamos aquí en la linterna de Acope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Estàs escoltant la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Això és la Linterna de dilluns a divendres entre les 7 i les 8 del vespre. Ja saps que a partir de les 8 arriba el company Expósito, Ángel Expósito, per fer, diguem-ne, el que és el resum de tot el que ha passat a la jornada d'avui en aquest 29 d'octubre. D'aquí a un moment arriben les notícies, l'actualitat més propera, i ho farem amb la companya Yolanda Bernal. I també tindrem la informació esportiva, no podia ser d'una altra manera, i avui estarà el company Quic Iglesias. No marxis, perquè tot això serà d'aquí a res. Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Si te agarran del cuello así, tiene que haber como confianza, ¿no? Javi conmigo lo hace, a él le mola eso. Pero a mí, qué va.
El consumo de porno normaliza comportamientos violentos y de dominación masculina. Porno, por no hablar. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 3317. 93 373 3317 o loresmetal.com.
Trasplante capilar, injerto, microinjerto, distintos nombres para hablar de ponerse pelo, pero solo un referente. Insparia. Método exclusivo, tecnología patentada y equipo médico altamente especializado. Innovación y excelencia para recuperar tu cabello y conseguir los mejores resultados. Confía en Insparia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto. Que respeten todas las opiniones, un gusto. Que cuente información útil para el día a día, un gusto.
Que no estén en todos los programas, un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE, más voces para escuchar.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Volem comentar la jugada amb el nostre campió, campió del món en el seu dia de la categoria reina l'any 99, l'Àlex Cribiller.
El Marc Márquez, però jo li té tot a favor, té la millor moto, està en el millor equip.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la tarda, 50 minuts, l'Internet COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant del Partit Popular, que portarà al Consell de Garanties Estatutàries la nova llei que ha de regular els lloguers de temporada i per habitacions, i que han acordat PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. S'havia d'aprovar la setmana que ve, al ple del Parlament, però ara haurà d'esperar el dictamen del Consell de Garanties. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Recordem que el mes d'abril la Cambra Catalana ja va aprovar el decret de mesures urgents en matèria d'habitatge, però el govern, a canvi de rebre els suports necessaris, es va comprometre a tramitar el text com a projecte de llei per poder regular el lloguer de temporada. El Partit Popular lamenta que el timó de les polítiques d'habitatge a Catalunya el tinguin els comuns, i la diputada Àngels Esteller avisa que la nova llei acabarà d'enfonsar el mercat d'habitatge a Catalunya amb un nou atac a la propietat privada.
No només estan regulant un àmbit que és de competència de l'Estat i, per tant, inconstitucional, sinó que, a més, estan impedint als grups polítics que hi puguem participar en la seva regulació. I, a més, estan enfonsant i fent que les persones que tenen pisos en disposició de posar per lloguer temporal els retirin.
I que aquest intent del PP de bloquejar la votació que s'havia de fer la setmana que ve, i en qualsevol cas insta el govern a fer efectiva des del primer dia aquesta llei que ja arriba massa tard.
I primera de les dues jornades de vaga del sector del metall de Barcelona per aconseguir millores laborals, salarials i un conveni digne. Els sindicats qualifiquen d'èxit la protesta amb un seguiment pràcticament, diuen, del 100%, i de fet han aconseguit aturar la fàbrica d'Ebro a la zona franca, i també SEAT ha hagut de reduir l'activitat per manca de subministrament.
Sí, hi ha gairebé 200.000 treballadors en aquest sector a la província de Barcelona. Els sindicats avisen a la patronal que si continua amb la mateixa actitud prepotent, serà molt complicat avançar cap a un acord, i l'acusen de trencar les negociacions. La Yolanda Batista treballa a la planta de Costal Elèctrica al Vallès, dedicada a la producció de material per al sector de l'automoció.
Portant dos dies a mediació en el Departament de Treball i no avancem en res, ens volen de retallar drets, no ens volen pujar salaris, tots els permisos, volen que retrocedim en aquest conveni, això els treballadors del metall no ho podem permetre, i per això Costal, que és una gran empresa i referència del Vallès, estem fent i ens hem adherit a aquesta vaga, que està sent tot un èxit.
Doncs aquesta vaga dels treballadors del metall ha tingut aquest matí nombroses afectacions en la mobilitat. Han tallat alguns dels principals accessos a Barcelona, com les rondes, han provocat llargues cues també en altres vies, com la C-55 a Manresa, i han bloquejat l'accés a polígons del Baix Llobregat i del Vallès Oriental i Occidental. Unes afectacions que es poden tornar a repetir demà, en la segona jornada de vaga.
I atenció, perquè feien servir dones vietnamites sense recursos, sense arrelament i sense coneixement de l'idioma, en situació pràcticament d'esclavitud, i les obligaven a tenir cura de plantacions indoor de marihuana arreu de la província de Barcelona. Era el modus operandi de l'organització criminal desmantellada per la Guàrdia Civil a Catalunya.
Una operació que ha permès alliberar a 5 dones que vivien en aquestes condicions, com explica el portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya, Alberto Damaso.
Una red criminal que explotaba personas en condiciones infrahumanas. En este caso, las víctimas eran obligadas a trabajar cultivando marihuana y permanecían encerradas bajo llave, sin salario, apenas sin alimentos y sin posibilidad de comunicarse con el exterior. Vivían vigiladas las 24 horas y eran amenazadas tanto ellas como sus familiares en su país de origen.
La investigació va començar a principis d'any quan es va detectar a Barcelona dues persones d'origen vietnamita que van ser identificades com a víctimes de delictes de tràfic d'éssers humans. Estirant del fil, es va comprovar que darrere hi havia una banda que explotava persones vulnerables per al cultiu, elaboració i distribució de substàncies psicotròpiques a gran escala. Hi ha 5 detinguts i s'han intervingut 1.300 plantes de marihuana, 37.000 euros, joies i material per falsificar carnets d'identitat.
I el jutge ha enviat a la presó a 4 dels 5 detinguts a l'operació policial que ha permès desmantellar un grup criminal dedicat a assaltar camions que transportaven droga. Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Rural de Navarra.
La investigació va començar arran de la denúncia d'un conductor que venia del Marroc i que circulava per Navarra sense saber que transportava droga al seu camió. El van aturar en un suposat control policial on els delinqüents es feien passar per policia, exhibint armes, el van emmanillar, agredir i segrestar fins a Catalunya, on el van alliberar després d'aconseguir la droga camuflada que hi havia al camió. Una denúncia, la d'aquest camioner, poc habitual, com explica Miguel Ruiz, comissari de la Policia Foral.
Nadie le va a contar a la policía que le han robado la droga. ¿No? Entonces, bueno, pues ha sido también la víctima de Navarra no tenía nada que ver con el tráfico de drogas. Él denunció que lo que le había pasado, que le habían secuestrado, que le habían destrozado la carga, que le habían llevado a esposa hasta Cataluña. Pero creemos que no es la primera vez que lo hacen, se dedican a esto y no tenemos conocimiento porque al que le roban la droga no lo va a denunciar.
Els membres d'aquesta banda són vells coneguts pels Mossos d'Esquadra que els segueixen la pista des de fa gairebé 20 anys.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials de X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba el moment dels esports a la linterna de COPE Catalunya en un dia de Copa del Rei, però atenció que l'actualitat ens torna a assenyalar un cop més la infermeria de Can Barça. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Montserrat, oients de COPE Catalunya i Andorra. Efectivament, quan semblava que amb Dani Olmo una mica millorat i amb Lamine Yamal recuperat l'estabilitat física i emocional, tot anava bé de cara a la preparació del partit davant l'Elx. Avui hem conegut una nova lesió i de certa consideració, i no és la d'un jugador qualsevol, és la de Pedri. Víctor Navarro, bona tarda.
Pedri és l'última baixa, bona tarda, Montse. Quique, amb una ruptura del bíceps femoral distal de la seva cama esquerra. En el cas de Pedri ja estava sancionat després del Clàssic, on no jugava segur al Barça-Elche d'aquest cap de setmana, però tampoc jugarà per aquesta lesió ni al partit que té el Barça de Champions, la visita a Brujas, ni la visita a Vigo abans de l'aturada. Aquests segur que no. I el Barça confia la segona quinzena de novembre, després de tampoc anar amb la selecció a l'última convocatòria d'aquest 2025, doncs recuperar a Pedri. I en el cas de Lewandowski i Olmo, avui han fet part del treball al grup i Lamine Yamal segueix treballant al màxim, diuen des de la ciutat esportiva, recuperant-se d'aquesta pubals. I en el cas de Joan Garcia també avança, encara no fa els entrenaments amb els seus companys, però avança per intentar tornar el més aviat possible.
No és tot, doncs, gràcies, Víctor. Una setmana tranquil·la per ningú, tampoc pels equips catalans que juguen la Copa del Rei. Avui en són 5. Poblense 1, Sabadell 1, a punt d'arribar a la pròrroga. A les 8, d'aquí a res, a 4 minuts, Sant Andreu Terol, el Narcís Sala, i també avui el gran dia, al municipal de l'Hospitalet, pel Baix Llobregat, Sant Just Mallorca. Tota la informació la té des d'allà quina enveja. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Quique Montse? Bona tarda des del municipal de la Feixa Llarga. Just en el moment en què Sant Just i Mallorca salten aquest terreny de joc per discutir aquesta eliminatòria de primera ronda de la Copa del Rei. Amb un 11 per a la història, el de l'Atlètic Sant Just, Toni Domínguez a la porteria, Unai Melero, Lucas Andreu, John Sebastián, David Pérez i Nacho Palacios a la defensa, Joel Gil, Marc González, Pol García i Eric Viti al mig del camp, amb Jan Antoni González a la punta d'atac. Un Mallorca sense Muriqui, però amb Abdom, amb Pablo Torre, amb Marc Domènech, a punt de començar amb l'arbitratge d'Alejandro Muñiz Ruiz.
Merci, Gil. Gaudí tancarà el dia a 8:45 al Reus Europa. Demà jugarà l'Espanyol al camp de l'Atlètic Lleida, al camp d'esports a les 9. Avui toc d'atenció als suplents de Manolo González.
Aquí és un dia per la gent que té nivell i està tenint menys minuts a Lliga, per també reivindicar-se. Jo demà tindré una gran decepció si l'equip no competeix al nivell que està competint a la Lliga. Jo tindré una gran decepció perquè estic convençut que l'equip que sortirà demà és un equip amb garanties, amb jugadors que són perfectament titulars a l'Espanyol d'avui en dia i que tenen el nivell suficient per fer un molt bon partit.
Fortuño serà el porter de la Copa i Manolo s'endurà Lleida a només dos jugadors del B, José Ángel i Ferran. Poliesportiu en directe, primera fase de la Copa d'Europa de waterpolo masculí. Ja ha acabat el partit. Hannover 16, Sabadell 14, dos quarts de nou, Barceloneta, Marsella. Bàsquet, el Manresa rep el Baxehir del turc, a tres quarts de nou al Congost. Els del Bages són tercers i atenció que els turcs són líders, amb quatre victòries i cap derrota. Bona notícia, a l'Eurolliga femenina, Gdynia de Polònia 65, Uni Girona 90, quarta victòria, zero derrotes per les gironines, i a l'Eurolliga de bàsquet dels nois, el Barça tornarà a jugar divendres després de la seva victòria d'ahir, ho farà a la pista del Partizan de Belgrado. De moment no hi ha hagut cap derrota catalana. El Sabadell se'n va a la pròrroga.